I continuem amb el de far a far. Ara volem parlar-vos d'imatge, de moviment, de fotografia. I ho farem amb la nostra especialista en la disciplina, en la matèria, na Laura Hernández Peñalver. Això és el nostre espai quinzenal, l'ombra de la llum. Bon dia, Laura.
Bon dia, Bernat.
Com estem?
Pues molt bé, doncs encara amb l'energia del concert del dissabte passat.
Ah, sí? Tu ara, Marina... en el teu aquest avatar de tècnica de cultura, doncs, sí. Clar, ja s'està involucrada amb na Marina, na Mari...
La Anita Curuba i tots els músics, no?, que varen participar també. Va estar molt, molt bé. Va ser divertit i veure també a tota la gent, no?, com estava gaudint, va ser tot un plaer.
Mos demanaves que escoltéssim aquesta cançó.
I és que em vens a la ment, que et contaria com ha anat el dia, amb tu dormiria la siesta a migdia. I mira el teu Instagram, i sembla que no et va mal, has tornat a viatjar, no sé qui va al teu costat. I mira el teu Instagram, i sembla que no et va mal, has tornat a viatjar. Tornar a fer eixa foto, creuar Formentera en moto, liar-nos en eixe apte, directes cap al desastre, passar 11 hores al llit festejar-te, tornar a empalmar les hores.
Continuant amb aquesta energia no musical, començarem la secció de web. Ah, sí, sí, no, alegre, perquè després venen notícies no tan...
Molt bé, Formentera i Instagram, o sigui, tot el que ens interessa, no?, i fotos, no?
Per això té, no?, una part com melancòlica dels moments compartits i enyorats, aquesta cançó, però sí, parla de la nostra illa i és una manera de commemorar un poquet el dia d'ahir, del Dia Internacional de les Dones, i la primavera també, no?, que no res està així.
No hem presentat a la banda, qui són?
Són les Pupil·les, és un grup valencià de xiques molt reivindicatives, encara que aquesta cançó no ho és, però té ja l'esperit festiu faller.
Molt bé.
I res, pertany a un disc que han tret ara, que s'anomena Tot i Res, un àlbum de 10 cançons amb aquests ritmes, pues, d'optimisme i apropiat, no, per avui, també, que ha sortit un poquet el sol.
Ai, sí.
Aixina, que res, volia començar aixina.
Molt bé, doncs amb força.
Sí, i recordem un poquet l'any passat, per aquestes dates varem dedicar la secció de l'Ombra de la Llum a Amàlia López Cabrera, que va ser la primera espanyola en obrir un estudi propi fotogràfic, concretament a Jaén, i també parlarem d'exposicions que hi havia en aquell l'any passat de fotògrafes com Cristina García Rodero, Cristina de Middel, que també va estar així, Tomoko Yoneda, o l'exposició fotocolectània de Maria L. Marc. Finalitzarem la secció parlant de pel·lícules dirigides per dones. La galardonada als Premi Goya, Las Niñas, de Daniela Cajías, o també My Maxil Brexel, no?, de Núria Jiménez Lorang. Aquest any voldria anomenar la pel·lícula Belfast, que es projectarà la última setmana de març, així, a la sala del cinema de Sant Francesc.
Recomano a tothom que vagi, jo l'he vista, i és molt polida.
Sí, és molt polida. És una obra del director irlandès, també nascut a Belfast, Kenneth Branagh, i també escrita per ell, no? És conegut aquest director per fer adaptacions d'obres de Shakespeare al cinema, com Otello, Hamlet... I bé, la pel·lícula ja ha obtingut el premi al millor guió en els Premis Globus d'Or i està també nominada als Oscars per millor pel·lícula, millor direcció i millor guió original.
No, m'estranya que no hi hagi la fotografia, perquè realment el blanc i negre i tot el que hi ha és realment espectacular.
Sí, la pel·lícula això té una direcció de fotografia molt xula, uns enquadraments no fabulosos, i amb una música també d'un altre irlandès, també de Belfast.
El recordem amb Dràcula, amb el Dràcula de Bram Stoker, o també, en aquest cas... Molt soroll per res. Shakespeare és una de les seves obsessions.
Sí.
Una miqueta, diuen que vol xerrar una miqueta de la seva infantesa, eh? L'idealitza,
sí,
la ficció,
sí,
una mica, però la seva infantesa.
Sí.
És en l'època dels Troubles, de les problemàtiques d'Irlanda del Nord, però no la tracta directament.
Ho fa d'una manera... crec que molt apropiada,
sutil,
natural, no? Parlar des de la quotidianitat i sense ser més neutre, no?, en la situació. I aquesta és la cançó de Van Morrison.
Hi ha molta música de Van Morrison a la pel·lícula, que no para de sonar. Doncs sí, la veu del Lleó de Belfast, que és una mica nic, sempre ho ha estat, però encara segueix en marxa, segueix funcionant, que està aprenent. A mi la que m'agrada més, que també sona, és Days Like This.
Sí.
Days Like This, preciosa aquesta cançó.
Sí.
Que hi ha.
Aquesta cançó, Down to Joy, no, està nominada també a categoria de millor cançó en els pròxims Oscars. I parlem d'aquesta pel·lícula perquè està ambientada, com tu has dit, a finals dels anys 60, no, en la meravellosa illa d'Irlanda, i visualitza un moment històric a partir d'un xiquet i la seva família. No? Ell va creixent, el xiquet, en un ambient de lluita, lluita obrera, d'odi interreligiós, canvis culturals, però compta amb la visió i el ritme de la quotidianitat que hem dit abans. I ara podem escoltar un poco del
tráiler.
Mi madre dice que si nos vamos a Inglaterra, no nos entenderán al hablar.
Si no pueden entenderte, es porque no te escuchan. Tú sabes quién eres, ¿verdad? Eres Buddy de Belfast, donde todos te conocen.
¡Eh, Buddy! Tu madre te está llamando, tienes que ir a comer.
Queremos limpiar el vecindario un poco. No te conviene ser el que se opone de toda la calle.
Si tocas a mi familia, te mato.
Vamos a tener que irnos de Belfast.
Lucharemos juntos.
Es la hora.
¿La hora de qué?
De la guerra.
Estamos en una guerra civil.
¿Tú qué quieres?
Quiero estar con mi familia.
En aquest cas, aquest diàleg que iniciava el tràiler del nano protagonista amb el seu vuelo, i que primer, ja m'ho avança una de les parts més importants de la pel·lícula, més fonamentals, que és la relació amb els avis, amb els vuelos del protagonista, i després el tema dels accents. Clar, si poguéssim veure-la en versió original subtitulada ja seria la Ramonda, perquè realment els accents són tan importants al Regne Unit, indiquen classe social, indiquen procedència, moltes coses.
Sí, la veritat que els personatges, no, s'enfronten a moltes situacions i parla de moltes coses. Crec que és una pel·lícula... A mi m'ha agradat molt, la veritat. Uh-huh. Aquestes persones, personatges, s'enfronten a una decisió transcendental, no, que és esperar que el conflicte passe o deixar tot enrere per a iniciar una nova vida. No? La qual cosa, aquesta situació, ens fa molta ressò aquests dies, un moment molt trist per a moltes famílies i per a tots, no, amb la diferència de la brutalitat d'aquest conflicte present. Podria parlar des de l'apartat de notícies de la secció de les magnífiques imatges que de nou està realitzant el fotògraf Morenati, que el tornarem a tindre així a la illa, al Formentera Fotogràfica. Aquesta vegada les fotos són des d'Ucraïna, per a diferents mitjans de comunicació ha fet el reportatge, però més bé anem a comentar o debatre com aquestes imatges ens afecten o no a la nostra salut mental.
Morenati, que va... El primer gran bombardeig, em sembla recordar, em sembla que la signava ella, la foto que va obrir a portades del món, aquell bombardeig, amb aquella dona davant d'un edifici aquí bombardejat, davant d'uns gronxadors, em sembla que era ell. Estic seguint molt en Ricardo García Vilanova, un altre fotoperiodista, que va ser segrestat a Síria, a més, i que va per lliure. I déu-n'hi-do les denúncies de fotògrafs per la xarxes socials dient el que estan disposats a pagar-los els diaris, els mitjans de comunicació espanyols, que és de vergonya, o sigui, realment. Ens explicaves com ens pot afectar l'estat mental,
sí,
aquestes fotos,
jo
no?
He fet un poc de... un repàs, no? I jo, per exemple, me'n recorde des dels atemptats, no, del 2001 a les Torres Bessones, no? Almenys la meva relació amb la imatge en moviment va començar a canviar per a informar-me de conflictes bèl·lics o de violència, no? Perquè pense que una cosa és veure una imatge fixa i una altra veure com és l'abans i el després d'alguna cosa que difícilment es pot oblidar, no? No vull dir amb això que una imatge fixa per la seva importància o el seu poder visual. Aquesta sensació que vaig tindre amb les torres de sorpresa, no? d'incredulitat i de paura, es va intensificar amb les imatges de la guerra d'Iraq al 2003, no? I molt més quan es va destapar al 2004 l'escàndol per les tortures dels soldats dels Estats Units als presoners, no, de la presó. Més o menys va ser per aquestes dates quan vaig decidir intentar no veure vídeos de conflictes. No sé si alguns oients també hauran decidit també prendre aquesta decisió. Jo fa més de 20 anys que no faig servir la televisió. i és més fàcil no trobar-me de manera inesperada amb elles, no? No sé si a tu t'haurà passat una cosa pareguda. La escriptora i intel·lectual Susan Sontag, que ja l'hem anomenat així, en el seu últim llibre, publicat un any abans de morir, el 2003, Davant el dolor dels altres, per cert, és un magnífic assaig, no?, de la representació documental i iconogràfica del dolor, de la violència i dels conflictes bèl·lics. No? Defensa el dret de les persones a tancar els ulls davant les imatges de violència que ens assetgen tots els dies. L'autora, Susan Sontag, anomena diferents opinions sobre la funció de la fotografia de guerra. Però, d'una banda, comenta que l'opinió de si l'error es transmet a través de la instantània, a través de la fotografia, aquest pot convèncer, no, a la població sobre el caràcter atroç de la guerra. Això ho tenim clar, no? D'altra banda, l'autora manté que el món que es mostra a través de les imatges de guerra és un lloc molt xicotet, no?, tant per la seva geografia com per els seus temes. En conseqüència, el nostre coneixement de la guerra no és un coneixement real, sinó és un coneixement mitjançant la càmera. Parlaríem ja del paper també dels mitjans de comunicació, no? Tal com expressa Susan, amb les seues paraules, i que altres vegades ja hem parlat d'aquest concepte, la imatge fotogràfica fins i tot és la mesura en què és un rastre i no una construcció elaborada amb rastres fotogràfics diversos, que això seria una altra cosa. No pot ser la mera transparència d'allò que ha succeït, sempre la imatge que va triar algú. Per tant, fotografiar és enquadrar i enquadrar és excloure. I això ho hem de tindre molt en compte sempre. La relació d'allò que tenim davant no és passiva i que aquesta mirada pot convertir-se en una por amb implicacions polítiques. Per això jo crec que és molt important tindré sempre llegir diversitat, no?, de mitjans de comunicació, veure moltes imatges i no quedar-nos tan sols en una mirada, no? Sortia, és molt important el paper que estan fent, com tu has dit, tots els fotògrafs i que estan denunciant realment, no?, què està succeint, perquè pues sí, ja ho sabem, que se bloqueja la informació i molta ni arriba, ni podem realment saber què està succeint, perquè pues això, són imatges, són unes quantes, però tu enquadres i al costat està passant una altra cosa.
I quedem, i com a receptors, quedem saturats i fins i tot d'alguna manera vacunats, no? Al final ja ens impressiona poc. Jo haig de reconèixer que està de Telegrams, de grups de Telegram russos, ucraïnesos, i he vist de tot, ja, o sigui, d'aquesta guerra. I realment, al final, és com que dius, és que no t'afecta, no?
Jo la veritat és que intento no veure algunes imatges d'això de Morenat i tal, però no en ara, sinó de ja altres conflictes. Com tu dius, no saps fins què moment ho necessites per reflexionar. Està clar que el document ha d'estar, perquè i s'ha de fer, però com tu dius, no sé, crec que a lo millor hi ha massa imatge, però no per als conflictes, sinó per qualsevol cosa, i és el que estem dient, no?, que la imatge està per tot arreu i a vegades és massa. Per exemple, a mi, jo tinc una relació amb la publicitat, m'agrada molt, però els vídeos publicitaris realment a mi en el cap no se me queden. Vull dir, el gaudís en el moment, però és una informació, crec que és tan de visual, que jo també, pues, no, la meva vida, diguem, laboral, professional i vital és visual. Aleshores crec que el meu cap no pot retindre tant com tu has dit. Sortia també en un diari aquests dies passats el següent titular: cicatrius ucraïneses, el fotògraf que intenta parar la guerra amb les seues imatges. Aquest titular parla de les fotografies del britànic Mark Nebol, el qual vol reflectir els traumes d'un poble sotmès des de fa molts anys, no? Almenys 8 anys, no? A l'amenaça i a l'abús del poder del Kremlin, fotos documentals amb un component d'activisme fort. Mitjans els llibres, ell confia en que el lector desenvolupe una relació més emocional El tema de tindre un llibre és una forma d'apropar-te, no?, a la realitat d'una manera diferent. Ell diu que pot bastar una sola cançó, pop o un poema per canviar la forma en què la gent observa un conflicte, és el seu parer, no? Aleshores, ha fet un llibre de tindre tancs amb llibres, que és una recopilació de retrats ucraïneses, d'ucraïnesos, ja fa prou anys que ho està fent. Per la seva part, de manera gratuïta, ha enviat 150 còpies a ambaixadors, celebritats, mitjans de comunicació de la comunitat internacional, perquè s'adonar en compte de la situació real des d'un altre punt de vista, no? Ell parla de com les seqüeles psicològiques causades per la por i l'estrès són encara més evidents en les poblacions pròximes, no?, a la primera línia de combat. Al llarg d'aquests últims anys ha entrevistat a moltes famílies que havien sigut forçades a abandonar les seues llars en Donbass, no?, a l'est d'Ucraïna, i el llibre inclou fotos en blanc i negre i a color, així com una sèrie de relats curts sobre el conflicte escrits per una novel·lista ucraïnesa, Lyuba Yakimchuk. Però si tornem al passat, Bernat, i ens situem de nou a Belfast, allí va estar Cristina Spengler, fotògrafa francesa especialitzada també en conflictes bèl·lics des dels anys 70, entre ells Irlanda del Nord, Vietnam, Camboya, el Sàhara, Nicaragua, Kosovo, i retratava especialment la vida diària de les dones i els xiquets a les ciutats bombardejades i les conseqüències posteriors a la guerra. Varen ser de tal vegada les seues imatges de les protestes a Irlanda del Nord al 72, les que donaven una mirada diferent i això que era de formació autodidacta, no?, i que va anar per aprendre el seu ofici sobre el terreny. Pot ser que per aquest mateix motiu, no?, es fixar en altres coses com la naturalitat dels xiquets i en els civils. Allí va captar la seva primera foto famosa, Carnestoltes a Belfast, publicada en Life i Paris Match, entre altres mitjans, i després va viatjar a Vietnam. Va ser l'única dona fotògrafa de guerra en la zona. La veritat és que escoltant-la, com relatava la seva intensa vida professional i personal i laboral en uns encontres de fotografia de fa molts anys, quan començava jo a interessar-me per la foto, va ser una dona que em va causar molt d'impacte, tan visual com ella com a persona, com per la seva obra, i més després de llegir el seu llibre Entre la luz y la sombra. Em preguntava com sent dona, no?, que s'havia atrevit a ser corresponsal de guerra, amb el plus del perill, no?, que això comportava i comporta. Va relatar que no tenia por de morir pels successos personals que l'havien succeït, i crec que efectivament la seva pròpia fugida de la seva recent realitat li va portar a emprendre sense por l'aventura de ser una de les poques dones fotògrafes de guerra al segle XX. Ella des de la seva infància estiuetjava a Sia Eivissa i crec que ara està visquent permanentment. I per finalitzar avui, anem a canviar de tema i anime a tots els que escolten a presentar-se al concurs de fotografia de Benny Truman, que ja portem la 19a edició, un any més amb premis per als diferents categories, no? Primer premi, segon premi, tercer, amb diferents tipus de càmeres per a la categoria júnior. Recordeu que és de 12 a 18 anys i que han de presentar les següents imatges al correu concursfoto@consellformentera.cat i premis de 500, 300 i 200 euros en les diferents categories: fotografia blanc i negre, fotografia color i fotografia denúncia. Teniu fins al 12 d'abril per presentar-vos, màxim 3 fotos per autor. Les bases del concurs estan penjades en línia al tauler d'anuncis de la web del Consell de Formentera, o podeu passar per l'OH, agafar un full de mà si sou més analògic, no? Bé, recordeu també, formenterencs, que tenim a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell l'exposició Collage de Rebeca Elizegui fins a aquest dissabte. I res, ens acomiadem avui amb una cançó molt coneguda de Van Morrison, del seu primer disc solitari, que la seva portada psicodèlica ell deia que no li agradava res, però bé, fins així.
Aquesta cançó encara es balla a tot el Regne Unit, als clubs de música cheesy, que n'hi diuen ells. Aquesta de Van Morrison encara es balla. Gràcies, Laura, parlem d'aquí 15 dies.
A tu, bon dia. Laughing and running.
running, hey, hey, skipping and a jumping. In the misty morning fog with oh, a heart thumping in you. A brown eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so slow? Gone down the old mine with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding high a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you, my brown-eyed girl. Shout out.